I pensava, Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Que el Keti Jugues va néixer amb el Barça Gate.
Sí, al febrer del 2020.
En les anteriors eleccions a la presidència del Barça.
Sí, sí. Igual... El Keti Jugues no, la Llotja va néixer.
Però el Keti Jugues també a les 12.
Sí, però veníeu de mitja temporada, ja.
Sí, però sí. Va ser aquella temporada.
Sí, sí,
no,
sí.
No me destarotis el relat.
Bueno.
Que sembla que hagis nascut avui, tu.
Sí, sí.
Que si va néixer amb aquelles eleccions i ara hi ha eleccions, igual és qüestió d'anar tancant cicles.
No facis broma.
Ostres. Pensa que el Sol des de contrastar-ho tot, llavors tu li dones una informació i la vol contrastar.
No facis broma, que hauré d'anar cap a dalt a veure que s'està coent per dalt. No, sí, sí, el 2020 va ser, febrer del 2020, aquell Barça Gate. I amb unes eleccions que hi havia al mes de juny, si no m'equivoco, crec que van ser... Al final es van acabar convocant el març del 21, el dia 7 de març del 21 penso que van ser les eleccions.
I mira que no ho volia lligar per aquí, ha estat totalment improvisat, no surt el guió, però Xavi Vilajoana, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Avui ve el Xavi Vilajoana, com va venir l'altre dia Víctor Font, i com vindran en les properes setmanes el Marc Síria, també el Camproví, gent que ja ha manifestat obertament que es vol presentar a les eleccions del Barça, que ha presentat ja la seva precandidatura i que ja comencem a conèixer alguns detalls, algunes pinzellades del seu programa electoral. Però ja que estàs aquí, hem parlat d'això. Recordes les anteriors eleccions?
Sí que les recordo, sí. Perquè, a més, van ser unes eleccions en plena pandèmia i les recordo que van ser duríssimes per tothom, eh?
Mira, t'he dit una cosa. Crec que va ser l'únic dels precandidats que va agafar les firmes que havia aconseguit i les va portar al club per a que certifiquessin que eren reals. És a dir, que ets l'únic del que ens podem refiar que les signatures que va recollir eren reals.
Emili Rosó també ho va fer. Sí, ho va fer, passa que li van trobar algunes signatures que no eren seves, però que les va portar, sí.
Sí, però n'hi havia bastantes que no eren seves.
Bueno, sí, sí, però les va portar al club. Hi havia altres que no les van portar.
Quantes eren?
Com Agustí Benedito, per exemple. No, sí. Les va dur. No ho sé quantes eren.
L'he fet tots.
No me'n recordo quantes eren les firmes, però a mi l'Ordó tampoc les va passar i sí que les va portar i és veritat que n'hi van trobar algunes que no eren seves.
Sí, va ser...
El Xavi sí que eren totes seves.
Bueno, al final és un tema de filosofia de vida. Escolta'm, tu et presentes a unes eleccions, no arribes a un punt, però per respecte, òbviament, a tots els socis que t'han donat suport, entregues les signatures com no ho entenc d'una altra manera. I és una manera de tornar i agrair a tots aquells socis que van dipositar la confiança en mi. I en aquest sentit, no és que me'n senti orgullós, és que crec que és el que s'ha de fer.
Xavi Vilajoana, aviam, mira, començo amb preguntes dels oients al YouTube del que t'hi jugues, aprofitant que n'hi ha diverses. El Javier demana que et preguntem qui serà el teu director esportiu, perquè la clau de qualsevol projecte és aquest, saber el director esportiu.
A veure, n'hi ha alguns que ja hi he parlat, però si el que hi ha funciona, sóc del parer de que primer s'ha de parlar, sabeu? I s'ha de veure si pot seguir funcionant o no.
I Deco funciona? No,
De moment ha funcionat en alguns fitxatges. S'ha de veure, perquè clar, la continuïtat del mateix i quin és el que té pensat a nivell de futur, què pensa, com ha d'evolucionar l'equip. Hi han jugadors doncs, que estan arribant a la seva etapa final, n'hi ha d'altres que també venen de baix. A mi el que m'agrada molt saber en primera persona i que em diguin a la cara és si realment els jugadors de la casa s'hi ha de creure perquè és la segona opció o l'opció que hi ha, o perquè realment s'hi creu. Per mi això, que m'ho diguin mirant els ulls, per mi és molt important.
Tu vas veure créixer, no? A Lamin, a Fermín, a Cubarsí...
Els vaig veure créixer, els vaig tractar molt i me'n sento orgullós d'haver-los fet evolucionar i preparar-los per quan arribi la seva oportunitat, que així ha estat.
Mira, una altra pregunta que crec que te l'han fet moltes vegades. Bueno, crec no, te l'han fet moltes vegades i entre molta gent, jo. El Yassir diu que vas formar part de la directiva de Bartomeu fins al final. Res més a dir. Bueno, què li diries a tota la gent que et dirà, o et diu, o t'ha dit? És que tu vas estar amb Bartomeu fins al final.
Bueno, primer els explicaria que vaig estar amb la directiva de Bartomeu, vaig estar amb la directiva de Sandro Rossell i vaig estar amb la directiva de Joan Laporta. I tots ells, en el seu moment, em van trucar perquè portés el meu coneixement, la meva experiència en cada moment al servei del club. I no em puc sentir més orgullós d'haver servit més de 21 anys al club i anteriorment com a jugador. Però és que, a més, en la meva última etapa, jo era el responsable del futbol formatiu i el futbol femení, i crec que des d'aquest punt de vista, i tenint en compte la paraula famosa herència, que escoltaré moltes vegades en els propers mesos, si alguna herència ha estat sensacional, és la del futbol formatiu. Hi ha uns quants jugadors de la meva època que es van formar durant la meva època al primer equip, molts i molt bons, i el futbol femení, que és l'exemple i l'enveja d'Europa i de gairebé del món. Per tant, sí, tinc una herència esplèndida en els àmbits en els quals jo treballava i era absolutament autònom. Ningú va oposar-se mai a cap decisió que vaig prendre en aquests dos àmbits, que eren els àmbits de la meva responsabilitat. Perquè si algú ho hagués volgut fer, aleshores hagués durat un minut al club.
Herència esportiva, herència econòmica... Seguim igual, seguim pitjor, seguim millor...
Jo crec...
És evident que el club, al moment en què veu sortir vosaltres, estava una mica tocat. Una mica bastant.
Sí, no, per descomptat, però també vull recordar que... És que sembla que aquí vam passar una pandèmia terrible. Vull recordar que tots els clubs d'Europa van tenir pèrdues degudes a la pandèmia del voltant de 300 i 400 milions d'euros, d'un dia per l'altre. No hi ha cap club al món, cap empresa al món que això no li suposi un daltabaix, cap. I així s'ha demostrat. El que passa que, per l'estructura propietària i jurídica que té un club com el Barça, doncs no poden venir els accionistes de torn i fer ampliacions de capital. És dir, senyors, tenim un problema, tenim una pandèmia, ens ha baixat els ingressos 400 milions, hem de posar X diners per seguir amb l'evolució. I l'única manera de poder tapar un forat sobrevingut és o demanant calés o aplaçant pagaments. No hi ha més, és el que fan i han fet i van fer totes les empreses que es van veure involucrades.
I ara el Barça està millor o pitjor que en Bartomeu?
Jo crec que el Barça està pitjor. És a dir, esportivament parlant, hi ha hagut el canvi de cicle, òbviament, i ara, esportivament parlant, el primer equip funciona, però per mi el Barça és molt més que el primer equip de futbol. És a dir, que un club multiesportiu, la major institució d'aquest país, s'hagi de mantenir només en funció de si una pilota o un partit del primer equip, crec que és un risc molt gran, és un equilibri molt dèbil. Però és que, a més, com a soci i com a culer, jo entenc el Barça com que no pas un primer equip. Tenim les seccions, escoltem la gent del Palau, el que diu... Després tenim les seccions femenines que han desaparegut, en aquest cas la del bàsquet, no? I sembla que no ha passat res. És a dir, el Barça ha de ser un exemple en tot allò que fa. I el president, com a cap visible de la institució, també ha de ser un exemple. O sigui, no és només el què, i jo crec que és molt important com el Barça, el com. I ara mateix el com, com vaig dir l'altra vegada, és demencial.
Per què és demencial?
Bueno, demencial és caòtic, és improvisat i és demà no sabem què passarà. Però és que, a més, hem tingut molts exemples. Només entrar, o just abans d'entrar, Messi hauria de ser encara aquí. I d'un dia per l'altre va decidir que no. O sigui, ens va dir que sí i després va decidir que no.
Mira, aprofito que has tret el nom de Messi perquè hi ha un oient al YouTube del Que t'hi jugues que pregunta precisament per això, el JTA. Demana-li com duria la tornada de Messi, ja sigui homenatge o últim ball.
La tornada de qualsevol, de fet, és un dels punts que tinc en el programa, no només per Messi, sinó tots aquells que han estat grans jugadors, que són actius de club... Han de tenir recorregut en la institució de la millor manera possible, perquè tots els grans jugadors que han passat o que han estat història del club poden participar de moltes maneres en el futur del club. Però això és un tema que ha de decidir Leo Messi. Jo no seré qui s'apropiarà mai d'un actiu d'un club, i crec que és un error apropiar-se d'actius que són de club. No són de cap president, són del club. Ni president, ni precandidat, ni de ningú en concret. I òbviament, el Barça no s'entén sense Messi i Messi no s'entén sense el Barça.
I creus que jugarà algun paper a les eleccions, Messi?
Jo tinc molts dubtes. Jo crec que no. Perquè al final, insisteixo, ell també...
Però tenint en compte la postura distant amb la porta, agrairies que el jugués aquest paper? Ho dic perquè potser és un dels fronts que pot dinamitar, entre cometes, el fons de la porta.
Jo crec que qualsevol... Som un personatge, al bon sentit de la paraula, com Messi, jugador com Messi, sempre és important que s'impliqui en tots els sentits. Però és una persona adulta, madura, que segurament té molt clar quin paper voldria desenvolupar en el Barça quan deixés de jugar o en la seva etapa final de jugador, i és quelcom que decidirà ell.
Estem amb Xavi Vilajoana, que ja ha manifestat la voluntat de presentar-se a les eleccions a la presidència del Barça d'aquesta temporada, que ja ho va intentar en les anteriors eleccions, i que també és president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya. Tu ets president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya. Què et sembla el nou Camp Nou?
El nou Camp Nou em semblarà quan el vegi acabat. És a dir, ara mateix, no ens enganyem, està a mitges. És una realitat. Per tant, quan estigui acabat, doncs en veurem el resultat final i aleshores podrem valorar.
I has anat?
Sí.
I què et sembla el que has vist?
Saps què passa? Que estic molt acostumat a veure obres a mitges. I, per tant, en aquest cas tinc una deformació professional i sóc... No crític, sóc exigent amb les obres a les quals visito. I en aquest sentit, no deixa de ser un estadi amb obres que tots, evidentment, estem encantats de tornar a casa perquè és l'ànima del club, és el cor del club, però li falta molt i esperarem a veure com acaba.
Quin mèrit li dones a la porta per haver aconseguit construir un estadi que ja feia anys que s'estava planificant, plantejant?
No és un tema de mèrit o de mèrit, és un tema de timings. Els que ens dediquem a això sabem que les modificacions de Pla General Metropolità, que és el que implicava tot el tema de l'Espai Barça, insisteixo, dintre de l'operació Espai Barça, una part era la rehabilitació o reforma del Camp Nou. Per arribar a aquell punt, en aquest país, la mitja de la gestió aquesta urbanística està en 16 anys. I no és un tema de l'actor, del promotor, no?, de la institució que ho engega, sinó que depèn de l'administració local, Ajuntament de Barcelona, a més en aquest cas Ajuntament de Sant Joan Despí, de la Generalitat de Catalunya, per tant depèn de les aritmètiques polítiques que hi ha en cada moment. Durant el procés va haver-hi un canvi de govern a la ciutat de Barcelona, vull recordar-ho, durant el qual, durant un any i mig, l'Ajuntament no es va dirigir al club en cap moment, no?, els que governaven aleshores, i això ho paralitza, no és que ho paralitzi, ho retrasa. I això és habitual en els processos de gestió urbanística, però no només a Barcelona o per un tema del Barça o no Barça, amb qualsevol promotor d'aquest país, amb qualsevol operació immobiliària, i en aquest cas ho és, en tots els sentits. Per tant, quan va arribar, va ser just el moment en què estava preparat per sol·licitar, modificar, o que, de fet, quan va arribar el senyor Laporta, la llicència del projecte anterior, que vull recordar que era un projecte molt similar al que hi ha, no hi havia grans diferències, i això també és una realitat, no? Vull dir, simplement es completava la tercera graderia i aquesta famosa línia de llotges, doncs en lloc de situar-les per damunt de les que ja hi havia a segona graderia, que és el que hi ha ara, doncs se situaven a la primera. Vull dir, des d'aquest punt de vista, no és un gran canvi de projecte. El que sí que és veritat que va suposar això és que al ser una modificació de projecte, la llicència que ja estava concedida, doncs es va demorar, òbviament, perquè l'Ajuntament havia de tornar a revisar tota la documentació, un any. Què va passar durant aquest any? I això, no, evidentment, no és culpa de ningú. Doncs que van pujar els tipus d'interès, la guerra d'Ucrània que va augmentar els costos a nivell global de tots els sectors, però no el de la construcció més, i això va acabar afectant el cost i el desenvolupament del projecte. I això és una realitat. Insisteixo, la guerra Ucrània, òbviament, no és culpa de ningú, d'aquesta taula, vaja, i de Barcelona ni del club. I l'augment dels tipus d'interès tampoc, però és quelcom que va succeir. I això, malauradament, va afectar en el desenvolupament de l'estadi. Per tant, jo crec que és molt important en aquest món, és tu quan tens una llicència administrativa, sabent i coneixent com funcionen les administracions en aquest país, utilitza-la. és, jo crec que és la recomanació que els hagués fet en el seu moment.
I la concessió a l'IMAC? El procés de concessió, què t'ha semblat?
Jo crec que si quelcom abandera la catalanitat del país, la professionalitat de la gent d'aquest país, un país on el sector constructor té un nivell altíssim, europeu i mundial, no entenc per què es va concedir a una empresa, no que sigui turca o no turca, estrangera, ni que hagués estat Noruega. A més, un projecte d'aquestes característiques, no hi ha cap constructora al món, cap, que se'l pugui estudiar en 6 mesos. I et pugui dir, en menys de 6 mesos o en 6 mesos, que ho farà un 30% més econòmic, que ho farà o amb un 30% menys de temps i que serà molt millor que la resta. En aquest món no hi ha grans diferències ni de cost, ni de qualitats, ni de timings, perquè miracles, en el tema de la construcció no n'hi ha.
Heu parlat l'oposició per unir projectes o no?
Sí, evidentment que hi ha converses. Però
no, hi ha possibilitats de que l'oposició s'uneixi?
És que jo la paraula oposició l'assimilo molt a...
Els precandidats que no es trobarà mateix a la directiva del Barça.
Però m'agrada que ho hagis dit així, perquè és el que es diu habitualment, i jo quan parlo d'oposició ho assimilo més a processos polítics. Realment és així, de fet se'ls diu així, no? El cap de l'oposició, no? Té un nom propi. En el cas del Barça, una cosa és que hi hagi eleccions i s'hi presentin socis legítimament que volen dirigir el club, però jo no em considero oposició. Jo sóc, insisteixo, he treballat amb tots els presidents que hi ha hagut en la història recent del club. Jo el que considero és que per un procés vital i després estar lligat més de 21 anys al club, crec que la millor manera de servir-lo és com a president, i jo em presento per presentar propostes, per dir, òbviament, per passar comptes en el sentit, bueno, la junta directiva actual ha tingut un temps, no? Ha fet feina, i ara és el moment de passar comptes, i jo, doncs els aspectes que crec que es poden millorar, i crec que són molts, doncs els posaré sobre la taula i intentaré convèncer el màxim número de socis possible.
Doncs Xavi Vilajoana, que ja ha manifestat la seva intenció de presentar-se, és un dels precandidats que passarà pel que t'hi jugues aquests propers dies. També vindrà la setmana vinent, no, Marc Síria?
Sí.
I l'altre, Joan Camproví.
Sí, senyor.
Va venir fa uns dies Víctor Font, i anirem escoltant i coneixent millor els precandidats i analitzant els programes electorals a mesura que els aneu donant a conèixer. Gràcies per estar al Què t'hi jugues.
Gràcies a vosaltres.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.